T'agrada cuidar la teva dieta i vols comprar productes ecològics? Vols comprar espaguetis sense gluten, comprar embotits ecològics, geleia real, tofu, pròpolis, productes diabètics? Ara tot ho pots trobar a l'Ametlla de Mar, al Racó de Múria, a la botiga on t'ajudem a mimar el teu cos.
Menjar sa és cuidar la teva salut. Al Racó de Múria, productes dietètics i ecològics. Estem a prop teu, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar.
El Racó de Múria, botiga de productes dietètics i ecològics, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar, patrocina Entre el Cel i la Terra. Entre el Cel i la Terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de la FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a ametllamar.cat. Bona tarda, Agustí.
Bona tarda.
Tornem a parlar amb Agustí Centelles, de la botiga Les 27 Pedres de l'Amposta. I en aquesta ocasió parlem de, de les constel·lacions familiars, que és una cosa que molta gent me pregunta què és i ben bé jo no sé si se l'explica. Llavors dic, truco a l'Agustí que ell ho sap millor.
Pues sí.
Què són les constel·lacions familiars, Agustí?
Bueno, pues les constel·lacions familiars és un sistema terapèutic avui en dia molt utilitzat, ha tingut una acceptació molt gran per la seva facilitat, accessibilitat i, bueno, i ràpida resolució dels temes que un té per resoldre. Llavors, pues, bueno, és un sistema que va crear Bert Hellinger a partir del qual soluciona els temes, coses que a una persona li poden preocupar, que no li deixen tirar endavant o que fiquen pals a les rodes en el seu creixement. Buscar la resolució d'aquests temes en el seno de la família, en el sistema familiar. Això es diuen constel·lacions familiars, no? Perquè estàs tu i busquen totes les implicacions familiars que tu puguis tindre.
Que són les més importants a l'hora dels conflictes emocionals, tot se ha dit.
Sí, agafen un espectre molt ampli. Les constel·lacions familiars, te quedaria sorpresa, perquè el que la família o el que els teus avantpassats, la impronta que tenen en cada un de nosaltres és molt gran, perquè, bueno, pues, primerament els nostres pares ens donen la vida, i això és importantíssim, i ens donen la vida en tota una informació que nosaltres portem damunt, som hereus, informació genètica, biològica, i una altra informació familiar d'un altre tipus, més vibracional, que, pues, bueno, depèn de la nostra gestió d'aquesta informació, pues, bueno, pues, serà molt més fàcil o no.
És el que t'anava a dir, no? Perquè al final el sentit últim de les constel·lacions familiars, de saber-la, d'esbrinar, és tenir una informació que ens pot ajudar o no a pair millor les coses, suposo, no? Perquè
sí,
la finalitat és terapèutica. Com es fa? Què són? Què consisteix? Són tallers o...?
Sí, és una teràpia de grup, eh? O sigui, tu se reuneixen un grup de persones en un facilitador, una persona que acompanya, que dirigeix, que gestiona, que sosté les energèticament i fa que siguin possibles les constel·lacions familiars. Llavors, el funcionament és este, no? Una persona planteja un tema.
Un tema de família o com?
Un tema personal.
Un tema personal. Jo me passa això, pim-pam.
Sí, me passa això. Tinc aquesta malaltia... o tinc o en les meves relacions hi ha una repetició, perquè jo que sé, la meva parella sempre és del tipus de que acaba pues imposant-se a mi, jo voldria pues trencar esta conducta repetitiva,
sí,
de atraure sempre un tipus de parella o un tipus de treball, també podria ser, és que als llocs que vaig a treballar pues tinc un jefe que sempre és d'aquestes característiques. Jo m'he donat compte, això és repetitiu, i voldria pues esbrinar pues si hi ha alguna relació, algo que a nivell familiar estigui passant, estigui, hi ha algun petit nus, alguna, algo que m'estigui influenciant a mi a seguir este patró
Val.
De conducta.
Llavors el facilitador, quan se planteja el problema, vale, què és el que fa?
Bueno, primer se fa una petita... Bueno, ja sé, prèviament se li ha demanat a la persona que investigui una mica la seva família, la seva obra genealògica, les seves quatre últimes generacions, o sigui, sons pares, sons iaios i sons fills, en el cas que en tingui, eh?
Uh-huh.
I a partir d'aquí, pues a partir d'un, hi ha uns bueno, lo facilitador considera oportú, pues bueno, que la persona, a partir del problema i a partir de les causes, perquè clar, s'està basat una mica en que hi ha un sistema familiar, té unes lleis, té unes bueno, pues tons pares estan creats, per tant tu li tens una fidelitat, ja. Després també està creat en que tot el que passa dins d'un sistema familiar està basat en l'amor, o sigui, perquè és així mateix, o sigui, tu a tons pares pues te'ls estimes,
sí,
però depèn de si aquest amor està en ordre o no, pues pot desembocar en un tema o en un tema que tu pugues tindre en la vida, no? O sigui, per exemple, pues, jo que sé, pues, amb tons pares. O és que jo me l'estimo amb ma mare, però quan estem un rato junts, pues acabem matant-nos.
Sí.
És perquè hi ha un petit desordre. Aquest petit desordre pues pot ser que només acabe sent que te baralles amb ta mare, o pot ser que després tu resulta que en la faena pues no pugues, no tingues un problema pues al els teus superiors.
Val.
Per exemple, o inclús tu te negues a acceptar pues l'amor de ta mare i a partir d'aquí pues te negues a acceptar pues l'amor que pugui vindre de qualsevol altra persona a la teva parella o inclús reflectir aquest patró de conducta en tons fills també.
Ja.
Llavors, pues, bueno,
són animals de costums.
Sí, bueno, hi ha un sistema que és bastant fort, en què hi ha una ideologia, hi ha unes creences, hi ha unes pautes de conducta que tu ja te les han dit de ben xocotet i tu ja estàs dins de tot això i simplement per amor, pues perquè te'ls estimes, pues fas tota una sèrie de coses.
Molt bé.
Llavors, el terapeuta, el facilitador, el que fa és mirar a veure en quin moment aquest amor no està en ordre. Vull dir, aquest amor pues està, pues que el fill pues jutja a la mare o al pare, o s'alinea, pues los nens s'haurien d'alinear en la seva branca masculina i en lloc de la branca masculina s'alinea en la femenina, coses petits desajustos que fan que la persona acabi tenint unes petites pues bueno, pues temes que no el deixen anar fluir pel món.
Això, i com tu dius, això que reflectis a totes les relacions, ja siguin, sí, laborals, personals, íntimes,
inclús
a tot arreu.
Inclús en l'abundància, vull dir, temes en l'abundància, doncs, bueno, doncs una persona que tingui problemes, és que no hi ha manera de poder tirar endavant en la feina, tinc problemes en els diners, l'energia dels diners, me costa, clar, tot això tot té que veure doncs, en el pare o en la mare, de poder tenir una relació sana.
Val.
I... ahí està. Llavors t'explico una miqueteta com funciona, perquè
sí,
és lo més bonic. Lo més,
sí,
bonic de les constel·lacions familiars és la com, de quina manera se mostra una veritat que hi ha a nivell íntim en les relacions familiars.
Uh-huh.
Vull dir, tu planteixes un tema i el facilitador decideix pues, bueno, pues que has de treure, o sigui, has de participar en aquell tema, o sigui, el conflicte estarà relacionat pues, amb ton pare, amb ta mare principalment, i nosaltres pues, potser t'ha sortit un germà o algú que realment estigui relacionat directament i tu mateix. I nosaltres,
ja,
aquesta persona agafa la que ha presentat el tema i de la gent que està allí present, que està fora a la constel·lació familiar, que està fent la teràpia de grup aquell dia, agafa un representant per cada un dels personatges d'aquella constel·lació. Per això se li diu constel·lació familiar.
Sí,
eh?
O sigui, és com una teatralització, o no?
Bueno,
no entenc bé.
Llavors s'agafen i cada un agafa, li diu, tu seràs mon pare,
molt
tu
bé,
seràs ma mare, per exemple, en un cas senzill, i jo, i tu faràs de mi.
Vale. Mm?
Se'ls fica allí, llavors la persona els col·loca com ell creu convenient, vull dir, per exemple, si ell sent que ell està de cul a sons pares, doncs, col·loca a la persona que fa de representant d'ell de cul als seus pares, més o menys tu vas imaginant-ho, la situació, i al centre de tota la gent del grup fa un espai, crea un espai, i una vegada els ha col·locat, s'assenta i es col·loca d'observador. És molt important perquè esta teràpia el que fa és que tu te col·loques al lloc d'observador, te veus a tu mateix i veus a les altres persones relacionades amb tu, però des de fora, que és el més difícil. O sigui, normalment, quan un està dins, és molt difícil veure's amb
però,
el mateix.
Però, Agustí, amb lo complicades que són les relacions humanes, trobes que agafar persones de fora se pot profunditzar prou per esbrinar o per arribar a tenir la informació suficient, observar-la?
La potència d'este sistema està ahí, no? Que són persones que no te coneixen absolutament de res, que no saben, o sigui, que la relació que pugui tindre amb tu és, pues, bueno, casual, normalment no es coneixen entre ells. I, de repente, simplement tu dient-li, pues, tu faràs de mon pare, tu faràs de ma mare i jo faré de tu. Llavors, aquestes persones simplement se connecten, deixen que la intuïció...
Vale.
Los guíe. I comencen a sentir màgicament, d'una manera absolutament màgica seria la paraula més adequada, perquè no hi ha una explicació així científica, bueno, on aniríem a temes quàntics, de relacions vibracionals, que no cal entrar, deixem-ho en que és màgic. I aquestes persones comencen a reaccionar i comencen a sentir tota una sèrie de coses que no són d'ells, que són de la persona que estan representant. És molt bonic veure com aquelles persones que no et coneixen de res estan interpretant un paper que tu reconeixes a la perfecció, vull dir, que és que inclús a nivell postural, a nivell d'expressió de cara, tu estàs reconeixent en aquells personatges exactament tal com són en la realitat, però en la realitat última de l'ànima, o sigui, realment el que estan sentint sense les màscares, sense les actituds d'educacionals, vull dir, aquelles persones estan representant en la realitat la relació real que hi ha entre uns i els altres, no? I altres, clar, sempre s'evidencia, pues, que la gent s'estima molt, té, o sent un gran amor profund, però, bueno, pues, petites circumstàncies, o grans, no té perquè sempre ser petit, hi ha circumstàncies en la vida que normalment que passen, són coses que passen, pues, fan que este amor se vegi interromput. I esta interrupció de l'amor impedeix que l'energia amorosa fluïsca a nivell familiar, i llavors una carència d'esta energia provoca moltes reaccions a nivell en la vida real, no? En la vida de cada un, que no ens imaginaríem mai, pues, que pogués vindre d'allí. No? És molt revelador, molt, de veritat, molt bonic.
I, Agustí, amb una sola representació... és possible treure la suficient informació, donar-se'n...
Sí, seguir.
I corregir pautes de comportament que ens poden canviar la vida per a millor?
És impressionant. La potència d'esta eina és impressionant, perquè és que el que està succeint allí, en aquell espai, en aquell moment, en aquelles persones que no et coneixen de res, allò passa realment a un nivell d'ànima. Allò està passant. O sigui, si una persona agafa i té un bloqueig en son pare, pues perquè de menut no li va fer-li suficientment cas i lo menut se va emprenyar en son pare i es va negar a rebre res, pues perquè ell volia més, ell pues simplement li està reclamant atenció.
Sí.
I de gran pues, té molts de problemes, pues perquè si ell ja no va rebre de xocotet, ell, per exemple, en sus fills ja no pot donar.
Clar.
Perquè no ha rebut, i si no ha rebut no té res.
No té l'aprenentatge, tampoc.
Exacte. I està repetint patrons en ti de son pare, que segurament son pare tindrà del seu, i així
successivament.
I llavors poder resoldre aquest tema en aquell moment, allí, o sigui, la potència és de que allò s'està resolent. Aquelles persones que han agafat aquella informació i que estan fent dirigit pel facilitador, el facilitador el que fa és dirigir una mica la constel·lació, en paraules, els fica un davant de l'altre. Inclús la mateixa energia fa que la gent, que els personatges d'aquella constel·lació facin els moviments. Llavors ens trobem en que el que allí passa, després, quan la persona en qüestió arriba a casa, al cap de, pot passar que sigui el dia següent, pot passar que al cap que sigui una setmana, pot passar un mes o inclús un any. Però el moviment se dona, en realitat. és increïble. O sigui,
sí,
és sorprenent. És una cosa molt, molt potent, perquè, clar, tu, la feina s'ha fet. S'ha fet perquè tu estaves disposat a fer-la. Tu t'estaves obert, tu has anat aquell dia a fer constel·lacions familiars, o sigui, la teua actitud, la teua ànima, el teu cos, tot el teu ser volia que se resolgués allò. Ha pres la iniciativa i les energies que hi ha allí, l'amor que tots tenim, quan s'alinea i demana a l'univers, doncs se li concedeix i se fa el moviment. Llavors això és increïble, és molt potent.
De voluntat mou muntanyes.
Exacte.
Només
tu
cal
alinear-te, demanar, tu ficar-te al puesto de dir jo vull que això se sànigui, pot fer miracles, podríem. Sí, sí.
Podem fer miracles, realment. Uh-huh. Havent-hi amor, se poden fer miracles.
Uh-huh. Exacte. I les constel·lacions familiars estan, és un sistema que està ancorat a la solució i lo que toca és a veure què passa en l'amor, a veure com està, com flueix l'amor dintre de les relacions personals i com este, estos amor, este fluir de l'amor, si està trencat en algun moment, com pot afectar la persona. I clar, això ens afecta a tots perquè tots tenim pares i mares i tots tenim iaios i tots en les nostres relacions hi ha fets que passen quan són xocotets, perquè els pares treballen, perquè no ho han sabut fer millor en tota la seva bona voluntat, mil coses
I també perquè són fills dels mateixos conflictes que estem repetint contínuament.
Molt bé, molt bé. I a més, situacions accidentals de la vida, t'imagines. Després, aquest sistema també és molt potent perquè no només sana les relacions directes, sinó perquè, a més, tu pots, o sigui, és un sistema, i dintre del sistema, en unes lleis determinades, hi han fets que dolorosos dins del sistema familiar que quan passen, si no se resolen correctament, després un familiar d'una generació posterior, per fidelitat al sistema,
sí,
pot agafar i intentar resoldre o fer lo necessari perquè allò se sani, aquell dolor que hi ha familiar.
Sí.
I llavors, clar, se troba en que si no ho fa correctament, li pot portar-li a la seva vida conseqüències, tot i ser un tema d'una generació abans, fins i tot d'algú que no ha conegut.
Vale.
Imagina, jo què sé, que ta iaia va tindre un abort natural, i pel dolor que li va causar a aquelles persones, aquell fill que desitjaven tant, allò ho van decidir tapar-ho perquè era massa dolorós reconèixer-ho i tindre-ho davant.
Sí.
Antes van agafar l'abort, com que no va néixer, ja no va estar inscrit,
sí,
i ni li van ficar-li nom, i allò no van parlar-ne mai més d'aquell fill.
Uh-huh.
Antes lo net resulta que té una tendència a ficar-se malalt, a no tindre salut, molts de problemes en la salut, però sense una causa concreta. Quan no agafa un constipat, agafa no sé què. Llavors aquella persona ve a nosaltres i diu, escolta, jo tinc este tema.
Sí.
I nosaltres li demanem, veig a veure si hi ha algú, diverses causes. Les causes que poden provocar enredos sistèmics poden ser un abort, en este cas que t'estava explicant era l'abort, però n'hi ha d'altres, com per exemple, si hi ha alguna estafa, si hi ha algun morts prematures que són abans de 30 anys, participacions a la Guerra Civil, imagina't. En guerres, en
sí,
el cas nostre seria la Guerra Civil, en la qual hi ha assassinats, encara que siguin per la pàtria, saps?
Ja,
no,
però són assassinats
assassí,
igualment, són morts violentes.
Hi ha morts violentes. I que això pesa. I llavors aquella persona ve aquí i en aquesta informació de dir, ma iaia va tindre un abort, o mon iaio va participar en la Guerra Civil. I quan surten els seus personatges, de repent comencen a plorar i comencen a tindre un dolor molt gran, tu treus com a representant en aquell ésser que va morir, o l'abort, o la persona que va morir a la Guerra Civil, i entre aquelles persones, aquelles ànimes se descarreguen, sanen el seu dolor, demanen el perdó, ploren la pèrdua, o sigui, fan la feina que no es va fer-se en aquell moment,
sí,
i aquella sanació, aquell ficar les coses al puesto, a la persona l'alivia i li dona, i de repent se descarrega de aquell pes tan terrible, s'alinea al puesto que ha d'estar i comença a fluir en l'amor.
I pot seguir amb la seva vida.
I a partir d'aquí la seva vida canvia completament, comença a sentir l'energia dels seus avantpassats, les seues arrels li flueixen completament i pot desenvolupar les seues activitats, la seva vida diària, d'una manera completament diferent a la que havia portat fins llavors.
Doncs, Agustí, és molt interessant i suposo que recomanes a tothom que participi en un d'aquests...
Bueno, jo penso que és molt important de poder un dia, o sigui, d'agafar, averiguar pues, totes aquestes dades que t'he parlat jo, pues, si hi ha algun abort a la família, no reconegut, si està reconegut, si algun, inclús un exclòs, algú de la família que per les seves activitats o per la seva manera de ser pues, no se'l vulgui reconèixer i no se'l nombre, si hi ha participacions en la guerra, si en alguna guerra, si hi ha alguna mort prematura, morts prematures són quan algú se mor en menys de 30 anys, si hi ha alguna estafa o alguna quiebra a nivell de negocis, també són importants en redos sistèmics. I pues, bueno, un dia pues, agafar i dir, bueno, pues, jo vull veure com està, vull fer una radiografia, de veure com està el meu sistema, perquè, clar, poder tindre l'energia dels teus avantpassats, poder tindre les teues arrels ben col·locades al puesto, saber com funciona tot el tema este de l'ordre de l'amor, te dona una potència molt gran, molt gran. O sigui, és com si de sobte pues, t'agafen i t'enxufen a la corrent
sí.
I tu tens una energia extra que fins al moment no la tenies i no sabies ni que existia.
I que és teva.
Aquesta força.
I que és teva i que
te pertany.
Molt bé.
Te pertany, és teua, simplement per existir, per tindre un pare i una mare. Llavors, jo penso que és bàsic poder tindre els teus lligams familiars en ordre, és molt important.
Doncs, Agustí, sense acabar el temps, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a
vosaltres. I gràcies per aquesta, per aquest aprenentatge sobre les constel·lacions tan interessant. Gràcies. I sat within the barley green, I sat me with my true love. My sad heart strove the two between, the old love and the new love. The old for her, the new that made me think of soft the wind blow down the glade and shook the golden barley. 'Twas hard the woeful words to frame, to break the ties that bound us, and harder still to share the pain of foreign chains around us. And so I said, the mountain glen I'll meet at morning early, and I'll join the bold united men while soft winds shook the barley. 'Twas sad I kissed away her tears, my fond arm round her flinging, when a form and shuffler stung our ears from out the wild woods ringing. A bullet pierced my true love's side in life's young spring so early, and on my breast in blood she died with soft winds shook the barley. But blood for blood, without remorse, I've tamer to Tertullo. I've laid my true love's clay like coal. Bona tarda, Montse.
Hola, bona tarda.
Avui parlem amb la Montse Brull, del gimnàs Montse, sobre algunes maneres ens aconsellarà per fer front a l'estrès. Maneres que tenim a l'abast per, doncs, això, per pair tot el nerviosisme i l'ansietat que ens ve derivada del dia a dia. És així, Montse?
Sí, bueno, a veure, jo parlaré unes quantes vies que jo coneixo, sobretot la de l'esport.
Sí.
I, bueno, primer que tot dir-te que el que hauríem de fer és identificar els signes i, o símptomes, no?, que podem tenir si estem estressats, que a vegades no ens en donem compte, i per saber quins poden ser, no? I te'n vaig a dir uns quants.
Vale.
Perquè primer l'estrès comença afectant a la ment, no?, el pensament, i al final sempre acaba repercutint al nostre cos.
Sí.
Llavors, bueno, un dels símptomes pues, són nerviosisme, mal humor, pots tindre mals de caps o migranyes, taquicàrdies, dificultat per dormir o per agafar la son a la nit, falta de concentració, també et pot donar estrenyiment o diarrea, també et pot donar oblit de les coses, mals d'esquena, sobretot normalment hi ha molta contractura a la zona lumbar i la cervical, el trapeci.
Sí.
I llavors també les defenses també baixen quan estàs estressat, te constipes més, te malaltixes més també. Aquests serien uns dels símptomes.
Sí, es perjudica a moltes vessants, no? És molt de l'estrès.
Sí, molt. A totes les parts, el cos, físic, mental, a molts factors de la teva vida, no?
Vale.
Llavors, si tenim algun d'aquests símptomes, què podem fer? Bueno, jo, clar, us parlaré primer que tot a través de l'esport, que és l'experiència que jo tinc professional. Llavors, el primer que hem de fer, si no tenim costum de fer una activitat física, és començar ja amb algo simple, algo que tinguem a l'abast. I si no volem començar un esport que siga competitiu o que no estigui al nivell nostre, pues començar, pues, per exemple, fent caminar i realitzar un exercici aeròbic. Per exemple, quan realitzem un exercici aeròbic, el que el cos fa segrega algunes hormones que es diuen endorfines, que el que fan és com a relaxar-nos.
Uh-huh.
Llavors, quan acabem de realitzar l'exercici, ens sentim millor que abans d'haver-lo començat. I si, a més, portem una continuïtat, no només un dia que faig esport, vull dir, intento seguir com a mínim 2 o 3 dies a la setmana aquest tipus d'exercici, a la llarga, en poques setmanes, ja noto els beneficis, que ja els noto al moment, a cada sessió, però s'ha de tindre una continuïtat.
Vale.
Després, un altre tipus d'exercici seria també la tonificació, val? El treball de tonificació muscular. Per
sí.
què? Perquè normalment quan tenim estrès, a vegades també és, depèn de la feina que tinguem, hi ha persones que potser treballen moltes hores sentades, com en una oficina o davant de l'ordinador, llavors tenen falta de to muscular. Això que provoca, a part de males postures per estar hores sentats, el que provoca és que tenim unes zones més tonificades que unes altres i, en canvi, d'altres que els hi falta to muscular.
Uh-huh.
Quines serien les que els hi falta to muscular? Les que els hi falta to muscular normalment és la zona abdominal, de l'abdomen, de la panxa.
Sí.
Després li falta to pues, als braços, bíceps, tríceps, pectorals, val? Els quadríceps, les cames, la part de davant de les cames. I, per contra, les que estan hipertonificades, és a dir, massa tonificades, perquè és una cosa de gravetat, de com aguanta el cos, la postura, serien, per exemple, la zona lumbar, per exemple, al contrari, pels que treballen moltes hores de peu, al final s'acaba carregant perquè és un múscul que sustenta la columna. I a la llarga pues, s'acaba tonificant massa i provoca dolors.
Vale.
Després, també, la part posterior de les cames, l'isquiotibial, també les persones que estan moltes hores de peu o que no s'estiren o no caminen, també s'acaba tensant massa. Llavors, aquestes parts que estan massa tonificades s'hauria de treballar per estirar-les, no per tonificar-les, tot el contrari. Una altra part que m'he deixat que sempre es carrega, que bueno, això ja ho sap tothom perquè sempre és el primer que notem, és la part del trapeci.
Sí, la part de dalt,
o
no?
O de les cervicals, o del coll,
com vulguis dir-ho. Això.
Espatlles, sí. No, espatlles és l'ombro,
vale,
el múscul de l'ombro,
vale.
És més el trapeci.
Vale.
Vale? L'ombro al revés. Si no
del coll a l'espatlla, vols dir, el trosset aquest.
Sí, molt bé, aquest tros que es carrega, que fa mal,
uh-huh.
Llavors em fa mal el coll, no és el coll, és la musculatura que envolta el coll.
Vale.
Llavors, què hem de fer? Tonificar les parts que ens falten, que ens falta to, i les parts que estan les que estan massa tonificades és realitzar un treball d'estiraments o relaxació. Llavors, aquí, per exemple, jo aconsellaria, he aconsellat l'exercici aeròbic, que no sé si ho he explicat, és, a part de caminar, pues és fer exercicis d'aeròbic amb música, steps, corre, bicicleta, ciclisme... ¿vale?
Lo que cansa més, no?
Sí,
Montse.
Bueno, sí, és més cardiovascular, hi ha un treball més de cardiovascular i aquí notes el benefici perquè hi ha un augment d'oxigenació del cos,
sí.
Per l'augment de la captació d'oxigen i també la millora la circulació sanguínia.
Va.
I després aquest exercici, per exemple, és molt adequat per a les persones que tenen estrès però que tenen un nivell d'energia molt baix, que també pot passar. A vegades estàs estressat, estàs nerviós, estàs neguitós, però també et trobes cansat.
Clar.
Que també és un símptoma de l'estrès aquest, no és només estar alterat.
Perquè és com un desgast, no? Aquest
molt
estrès,
clar,
el cap
clar,
que no para.
L'estrès mental, sobretot l'estrès mental, el no parar amb la ment de pensar, el que provoca és un cansament al cos.
Sí.
Llavors, aquesta baixa energia, a aquest tipus de persona li va molt bé un exercici aeròbic més dinàmic, més vigorós, per augmentar aquest tipus d'energia, però positiva, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, la persona que està, al contrari, massa excitada, també se li recomana pues, fer exercicis més tranquils, pues, estiraments, el ioga, que va molt bé, no sé, tipus tai chi. Després jo el pilates, vull parlar sobretot del pilates.
Perquè engloba una mica tot.
Sí, el pilates per mi engloba una mica tot, sobretot la part de tonificació, d'això que t'explicava, tonifica les parts que estan en falta de to muscular, sobretot la zona abdominal, la zona dels glutis, la zona dels braços i del quàdriceps, i en canvi, amb els mateixos exercicis, estires la part que està massa tonificada o cansada o carregada, per dir-ho d'alguna manera, que això és la part posterior de les cames, el lumbars, vale, el coll, el trapeci... I a la vegada pues, se poden fer molts exercicis que vull dir, tu treballes i inclús pots suar bastant en una classe de pilates. I d'altra banda també es treballa molt la concentració i la respiració, amb la qual cosa estic englobant tot. El treball muscular, el treball de tonificació, el treball d'estiraments...
I la relaxació mental.
La relaxació mental i la respiració. Sobretot la relaxació mental... Perquè estàs present en aquell moment. Tu no pots estar pensant mentre fas un exercici de pilates una altra cosa, perquè si no, no et surt bé l'exercici. Llavors, és una forma de desconnectar dels demés problemes o coses que ens passen a la vida. I per mi, actualment, és un dels exercicis que més m'agrada. Ah, bueno, m'agrada tot, no? Però vull dir, ho trobo molt complet.
Molt bé. Montse, seguim endavant. També... També me comentaves que a nivell mental i emocional també tenim algunes tècniques
per a
curar-nos d'alguna manera.
Sí, a veure...
O per aliviar-nos.
Sí, sí. Cada dia, per exemple, totes les persones hauríem de buscar un espai personal per poder relaxar-nos. I relaxar no és només una siesta o estar sentat mirant la tele, no? Això no seria una relaxació, seria estar...
Una distracció,
començar,
més aviat.
Molt bé, començar en poc temps, 5-10 minuts, perquè a vegades pot donar la sensació que perdes el temps, no? Però estar simplement pues, o estirat a terra o sentat en una bona postura i fer una mica de relaxació o meditació, com ho vulgueu dir. Llavors això es tracta simplement d'estar present al moment que estàs, concentrar-te en la teua respiració i simplement identificar pues, tal com està el cos. D'aquesta manera te'n pots adonar compte a quines parts del teu cos estàs tenint alguna tensió o alguna contractura i d'aquesta manera soltar-la. També d'aquesta manera pots relaxar tots els músculs del coll, de la cara, amb la respiració, relaxes la mandíbula, els ulls, la boca, mans, etc. I també és important perquè com que estàs al moment present no pots pensar en res més que no sigui el moment d'aquí ara. I amb el qual no hi ha cap problema. És un moment que no existeix ni problemes, ni tensions, ni ningú més que tu.
Però, Montse, perdona, això sí. De relaxar-nos a casa sols, potser ens costa una mica perquè no tenim,
no tenim
la pràctica, clar.
Sí.
Potser, potser pues, és convenient anar al gimnàs o anar a algun lloc on te puguin ensenyar a relaxar-te i després, si t'animes, pues, fer-lo pel teu compte, que és l'ideal, no? No dependre de ningú.
L'ideal, si tu no saps fer-ho, és que van a un lloc on ho facin i et puguen ensenyar, clar, evidentment, una classe és ideal. Però després tu també ho pots practicar tu sol, vull dir que no és necessari l'acompanyament de ningú més. És simplement això, concentrar-te en la respiració i estar pendent de tots els sentits del cos, per exemple, què és el que estic escoltant, tanques els ulls, què és el que sento en aquest moment, el soroll del carrer, els sorolls interns de la panxa, del cos, sorolls. Després, centrar-te en el que sentes amb el sentit de l'olfacte, els olors que estàs percibint en aquell moment. després amb la vista, què és el que estàs veient, davant, només mirar.
Està present i observant.
Sí, observació, és un treball d'observació i relaxació, i no pensar a veure què faré, tal, no, simplement estar i res més. I després també va molt bé el tema que és visualitzar. Això seria, per exemple, treballar a través de la PNL. El PNL, com ja vam parlar en un programa amb tu, és programació neurolingüística. És una forma de reprogramar la ment per a tindre un altre tipus de pensament, per exemple, en aquest cas més positiu o més relaxant. I un exercici que podríeu realitzar, per exemple, seria en aquest moment de realitzar una relaxació, una meditació, com vulguis dir-ho, imagines o busques dins de tu un moment de la teua vida, per exemple, que hagués estat molt relaxat i molt tranquil. Ho busques i dius, doncs mira, ja ho sé, tal dia que estava a la platja i ja estava allí prenent el sol i notava l'arena, tal. Doncs te col·loques i visualitzes aquell moment. En el moment que visualitzes aquell moment, ho has de veure com si fos ara, real, veient els colors que estaves veient, la llum, si havia sol, si no n'havia, percibint els colors, escoltant els sorolls que hi havia, pues, si són naturals, pues, de la mar, o si és de la muntanya, pues, de la natura. Després percibint amb el tacte, pues, si percibia el contacte de l'arena amb el meu cos, o de la, no sé, de la sorra, o de l'arena, o de la gespa, si estàs a la muntanya. I després, sobretot, el sentiment intern que tens este de relaxació, percibir-lo i notar-ho també, aquell sentiment. I a la mateixa vegada que t'estàs relaxant, estàs revivint una situació molt agradable per tu. I això ho pots recordar cada dia que fais la relaxació, ficar-te dins d'aquella situació.
En comptes de tenir la ment sempre atrafegada en coses negatives, intentar canviar-lo, no?
Molt bé. O sigui, una cosa és fer relaxació i estar present al moment, com una meditació, i l'altra, dins de la relaxació, tu ficar-te en una imatge positiva. Això seria treballar-ho des de la PNL, per exemple, sí, una altra programació. Uh-huh. I, clar, sobretot ficar-te, bueno, pensaments positius, evidentment, però sobretot en aquest cas que estem parlant serien pensaments de relaxació, relaxants, agradables, tranquils.
Montse, quines més coses? Per exemple, també és convenient tenir cura amb l'alimentació.
Sí, mira, l'alimentació és molt important, a vegades no ens en donen compte, bueno, i per les temes, estrès, nervis, és molt, molt important. I et vaig a dir unes quantes pautes, molt senzilles, i que jo penso que són molt importants. Sobretot, no saltar-se cap menjada. Fes 5 menjades al dia, és a dir, esmorzar, dinar, sopar, i a mig matí i a tarda berenar algun petit tentempié, ¿vale? No. Llavors, per què això? Per evitar la hipoglucèmia, que no et baixi molt el nivell de glucosa al llarg del dia, tindre el nivell de glucosa estable. I a part també el nivell d'energia estable. Si tens baixades d'energia, llavors quan estàs cansat, et trobes més nerviós.
Sí.
Això una cosa. Després també tenir en compte que no hi hagi falta de micronutrients o minerals, ¿vale? Vitamines, llavors que pot ocasionar problemes a nivell neurològic, mental o físic també.
Sí.
Pues això que vol dir? Pues que hem de menjar una mica tot variat, que no ens falti cap tipus d'aliment, ¿vale? I també, bueno, si fa falta, pues suplementar-nos, no? Després també és important beure molta aigua o l'aigua necessària, perquè la falta d'aigua ens pot donar cansament i mal de cap, sobretot, que funcionem, estem fets quasi tot el cos de líquid,
sí.
Necessitem l'aigua per tindre energia, per funcionar millor els òrgans, per tot. Una altra cosa important és, per exemple, de nit sopa poc. Si tu sopes molt a la nit, no fas bé la digestió, et pot donar problemes a l'hora de dormir. Si no dormes bé, què passa? El dia següent et trobes cansat, nerviós, no treballes igual, i és tot un peix que es mossega la cua. Després també evitar cafès, tés, bueno, si pot ser tot descafeinat, millor.
Alcohol.
El xocolata, també, l'alcohol, molt bé, l'alcohol, cafeïna, alcohol, el tabac també és un excitant. Després també és molt dolent la bolleria industrial, tot el que és sucres dolents, no? Els snacks salats i dolços, xarcuteries.
Tot el que ens agrada, Montse.
Sí, però que això pel cos és dolent, ja ho sabem tots, sí. No? Però l'estrès també afecta molt això. Inclús els nens petits, el nivell tal com estan alimentats, si mengen moltes xocolates i moltes coses dolces, xutxeries, estan molt més nerviosos i més excitats. Està comprovat això. I bueno, en quant a alimentació, més o menys, crec que no sé si me falta alguna cosa a dir-te.
Bueno, crec suposo que és una de les pinzellades bàsiques.
Sí, sobretot que... això també per l'estrès, també dormir les hores suficients, tindre bones digestions, no fer àpats molt pesats, també. I bueno, també utilitzar tècniques culinàries saludables, pues, fer el menjar a la planxa, al vapor, al forn, i evitar afegits i coses molt que costi molt fer la digestió. I, bueno, més o menys.
I en tot això, Montse, suposo que aconseguirem un nivell de vida més adequat o amb més qualitat.
Clar, és que...
Són coses senzilles, però que se'ns obliden.
Sí, és molt senzill, però a vegades, de tan senzill que és, no ho fem.
Sí.
I és fer una mica tot. Exercici, alimentació adequada, dormir les hores adequada, pensament positiu i relaxació. Una mica, és tot. Si falla alguna cosa, si tu només fas exercici, però després no dormes bé, no menges bé i tens un pensament que no és adequat, llavors et tornaràs a sentir estressat. Vull dir, aniràs a fer esport, arribaràs a casa i tornaràs a estar nerviós.
Sí.
Però, i igualment, si només treballes la ment però el cos no el treballes, el cos és el que ens porta, és
clar,
el carruatge. Llavors també l'hem de cuidar. És una mica tot, és un equilibri.
Un conjunt de coses que ens porta a l'equilibri, no, Montse?
Molt bé, així és.
Montse, doncs moltes gràcies per recordar-nos aquestes coses que sovint se'ns obliden.
Molt bé, espero haver-vos ajudat en algú.
Sí, segur que sí, Montse. Bona tarda, gràcies.
Vinga, gràcies.
Aportacions de la meditació zen a la salut global. Què és la meditació zen? El terme japonès zen és una transliteració del terme xinès qian, que alhora és una abreviatura de qiana. Aquest és una transliteració al xinès del vocable sànscrit dhyana. Dhyana podria ser traduït com absorció o reabsorció. Per comprendre aquest concepte, podem posar l'exemple de les gotes de la rosada matinal. Aquestes gotes són una condensació de l'humitat ambiental. En sortir al sol, les gotes de rosada s'evaporen i són reabsorbides per l'humitat ambiental. De la mateixa manera, el budisme considera que l'organisme humà és una condensació de l'energia universal a la que haurà de tornar inevitablement en el moment de la dissolució, de la mort. L'activitat de l'energia universal segueix, doncs, un cicle en tres fases: condensació, manteniment i dissolució. En la vida humana, la condensació comença amb la concepció d'un nou ésser humà, continua amb la seva gestació i el naixement i culmina amb la maduració corporal, física i mental. A partir d'aquí, comença la fase de manteniment de la vida madura, fase que dona lloc a la següent, la inevitable dissolució de la vida individual, que es manifesta a través de la degeneració física i mental i, finalment, la mort o reabsorció del ser individual en la seva font primigènia. La pràctica de la meditació Zen permet que l'ésser individual es connecti conscientment amb la font primigènia de la seva vida, amb la seva veritable naturalesa original en el llenguatge Zen. Aquesta connexió té el poder de reduir o fer desaparèixer la por a la mort i el canvi. O dit d'una altra manera, redueix la inclinació a la forma individual i al concepte de jo. Com veurem més endavant, per al budisme aquesta inclinació és la causa de tot desequilibri i malaltia i, per tant, de tot sofriment. És possible comprendre l'acció terapèutica de qualsevol remei si no es té en compte el context conceptual en el que va ser creat i aplicat. El context conceptual de la meditació Zen ve donat per l'experiència i l'ensenyament del Buda Sakyamuni, fundador històric del budisme. El Buda Sakyamuni va iniciar la seva recerca espiritual després de confrontar-se amb el fet que la realitat humana està marcada pel sofriment que acompanya les experiències de la malaltia, la vellesa, degeneració física i mental i la mort. Sakyamuni va fer el vot de trobar una via d'alliberament d'aquest sofriment. En l'arrel del budisme trobem, doncs, un desig de sanació del dolor que acompanya la condició humana. En un sentit general, el budisme és una terapèutica del dolor humà, entès no solament com a dolor físic, sinó sobretot com a dolor existencial. El Buda Sakyamuni va estudiar i va practicar durant anys amb els millors mestres de l'època. Finalment, va recórrer la pràctica mil·lenària de la meditació contemplativa, gràcies a la que després d'experimentar profuns processos cognitius intens va arribar a l'estat anomenat il·luminació, o, en altres paraules, la perfecta reabsorció en la font original de la vida, o també l'estat de salut per antonomàcia. A partir d'aquest moment i fins a l'edat de 85 anys, el Buda va recórrer al nord de la Índia com un sanador espiritual aplicant a la terapèutica que havia descobert i experimentant sobre si mateix. Va exposar el seu sistema de sanació a través de les anomenades quatre nobles veritats. La primera noble veritat fa referència als símptomes de la malaltia humana, la segona a les causes, la tercera afirma la capacitat dels éssers humans d'arribar a l'estat de salut, la quarta constitueix el tractament. Vegem-lo més detingudament. Primera, la veritat del sofriment, el dolor i el sofriment existencials constitueixen els símptomes universals de l'estat de malaltia o pèrdua de l'equilibri. Insisteixo que aquest dolor ha de ser entès en un sentit genèric com malestar o insatisfacció profundes, encara que aquest sentit genèric inclou també el dolor específic que pot aparèixer com a conseqüència del desequilibri puntual d'un òrgan o funció. Tot pacient acudeix al sanador impulsat per un malestar o un dolor, ja sigui específic o inespecífic. La funció del sanador és la de diagnosticar els símptomes i buscar les causes. Segon, la veritat de la causa. El Buda Sakyamuni no va ser un sanador corporal, ni emocional, ni mental, a la manera occidental, com entenem la funció del doctor, del psicoterapeuta o del psiquiatre. Ell va voler anar fins a la causa més profunda, fins a l'arrel de la malaltia humana, fins al seu origen ontològic més en remot. És a dir, va anar a un sanador espiritual. La seva exposició teòrica i la seva praxi afirmen que la causa profunda de tota malaltia es troba en dues actituds emocionals mentals extremes, a saber, per una banda, en el desig i en tota la seva família, avidesa, ansietat, avarícia, ambició, inclinació, etc. I per una altra, en l'odi i en tota la seva família, animadversió, rebuig, agressivitat, còlera, etc. És més, anant un pas més enllà, el Buda va ensenyar que les dues actituds extremes són originades per la ignorància. En el context budista, la ignorància és la causa última de tota malaltia i sofriment. Sent així, és important que comprenguem què entén el budisme per ignorància. En japonès, el terme és mumyo i en sànscrit avijja, comunament traduïts com a absència de claredat mental. En altres paraules, la ignorància és un error de percepció o una percepció errònia de la realitat. Tot organisme viu necessita una certa percepció de la realitat, tant interna com externa, amb la finalitat de poder desenvolupar comportaments adaptats a la mateixa que li permetin sobreviure. Els organismes que no poden adaptar-se a la realitat en la que viuen acaben per extingir-se. La capacitat d'adaptació està indissolublement unida a la capacitat cognitiva, és a dir, al coneixement que aquest organisme té de la realitat en la que viu. Per al budisme, el dolor associat a la malaltia, a la bellesa i a l'amor té la seva causa última en un error cognitiu de la ment humana, que no percep clarament la seva realitat interna i externa i, per tant, no pot generar comportaments adaptats a aquesta realitat. Com es manifesta aquest error cognitiu de la ment humana? En primer lloc, a través del pensament dualista. En efecte, el programari de la ment humana ordinària, que processa gairebé tota la informació que ens arriba de la realitat a través dels sentits i a través de les creacions de la ment mateixa, obeeix a un programa dissenyat en base 2, és a dir, binari, com els ordinadors 0-1, bé, malament, jo, tu, cos, ment, material, espiritual, etc. Resultat d'això és una percepció compartimentada, dividida ad infinitum en categories estancades, generalment oposades i excloents entre si. En processar així la informació, la ment humana oblida un aspecte fonamental de la realitat, que és la interconnexió bàsica de tots els elements que la componen. Dit d'una altra manera, l'error de percepció bàsic de la ment humana ordinària ve donat per un excés d'anàlisi i una manca de síntesi, és a dir, per un excés de parcialització i una falta de totalitat. En segon lloc, a través de la negació de la transitorietat, la vida no és un estat estàtic, és un procés, és a dir, canvi, transformació, evolució, involució, condensació, manteniment i dissolució. La vida humana individual tampoc és un estat immutable, sinó un procés de transformació en el que tot, absolutament tot en l'organisme humà, tant a nivell corporal com mental, està canviant contínuament. És aquest procés universal el que ha fet que una determinada quantitat d'energia es condensi, formant una vida humana, el que permet que aquesta forma es mantingui durant un temps limitat i el que fa que aquesta forma es dissolgui en l'oceà de l'energia universal. La degeneració física i mental i la dissolució de l'organisme individual formen part del procés de la vida. En paraules del Buda, tot el que neix mor, tot el que comença acaba. Així és la realitat. No obstant això, la ment humana ordinària, a causa d'un error de percepció, ha generat el concepte de perdurabilitat i s'aferra a la perpetuació de la forma individual. Aquest desig d'immortalitat individual, o el que és el mateix, aquest rebuig de la transitorietat individual, els dos arrelats en un coneixement defectuós, ignorància de la realitat, és una patologia profunda que impedeix a l'organisme desenvolupar un comportament adaptat a la realitat. Símptoma d'això sorgeix el dolor i el sofriment, primer mental, després emocional i finalment corporal. Aquest dolor, en qualsevol de les seves formes, ha de ser considerat com a manifestació de la falta d'adaptació de l'organisme humà a la realitat, ja sigui interna o externa. En tercer lloc, a través de la negació de l'absència de jo, la ignorància o error de percepció es manifesta sobretot en el concepte de jo creat per la ment humana en l'intent de conèixer-se a si mateixa i en l'atàvica inclinació emocional a aquesta idea. Aquest és l'origen d'aquesta gran neurosi col·lectiva que anomenem egocentrisme, causa última de tant de dolor i sofriment. El concepte de jo és el producte típic d'un programari programat en sistema binari. Una de les primeres coses que un humà acabant de néixer ha d'aprendre per imposició cultural és la diferenciació entre jo i no jo. És a dir, ha d'aprendre a definir el jo i a partir d'aquí a considerar-lo una entitat immutable, sempre oposada al no jo. El nen aprèn a desenvolupar l'amor propi, és a dir, la inclinació al seu jo i la desconfiança cap al no jo. Aquest mecanisme psíquic, que a primera vista sembla molt eficaç per a sobreviure, pot convertir-se en la principal causa de la nostra aniquilació com a espècie i fins i tot de l'aniquilació de tota forma de vida en el planeta. El que la realitat ens diu, quan la vam percebre més enllà del condicionament egocèntric, és que cap jo pot sobreviure sense això que anomenem no-jo. És a dir, cap jo té autonomia per a sobreviure per si mateix, sense la interconnexió estreta amb el no-jo. Senzillament, la vida de l'hipotètic jo està basada en la seva relació amb el no-jo, per la qual cosa el no-jo és tan imprescindible per al jo com el jo mateix. Això vol dir que, de fet, no hi ha separació entre el jo i el no-jo, sinó una continuïtat que desdibuixa tot el límit. I quan una ment humana individual no percep això, la seva existència és una lluita permanent per la supervivència, una lluita contra allò altre. Es tracta, senzillament, d'un error de percepció perquè allò altre és la part de si mateix que roman oculta en l'ombra de la ignorància, la divisió mental de la realitat en jo i un altre és la principal causa de l'ansietat crònica que patim els éssers humans, ansietat que posteriorment es manifesta en una àmplia gamma de patologies mentals, emocionals i corporals. Tercer, la veritat de l'estat de salut. El Buda em va ensenyar que els éssers humans tenim la capacitat de generar i viure en un estat de salut global. Aquest estat de salut global s'anomena nirvana en el budisme. Es tracta d'un estat d'equilibri, de profunda pau interior, d'acceptació total, de satisfacció plena i de capacitat d'adaptació. El Buda era un humanista convençut, pensava per experiència, que la capacitat de la naturalesa humana de corregir l'error de percepció estava en l'arrel del sofriment i, per tant, en la capacitat d'experimentar un estat d'aquesta, originat per la plena acceptació i adaptació de l'organisme humà a la seva realitat. El camí cap a la salut comença amb el reconeixement de la malaltia, amb el descobriment de les seves causes i amb la confiança que el restabliment de l'equilibri és possible. Després, i potser el més important, cal seguir un tractament. Quart, la veritat del tractament. El tractament proposat pel Buda no va dirigit solament a la dissolució dels símptomes, dolor, sofriment, malaltia, desequilibri, sinó a la dissolució de les causes profundes, a saber, l'error de percepció, la ignorància, que impedeix als organismes humans adaptar-se perfectament a la realitat i viure en ella en un equilibri dinàmic. Aquest tractament abasta els tres aspectes fonamentals de l'activitat humana, a saber, ment, paraula, cos. Tradicionalment, el tractament budista revesteix 8 camps d'acció. Primer, visió correcta. En primer lloc, la ment humana ha de corregir els errors de percepció o de processament de la informació en llenguatge cibernètic, a fi que la representació mental subjectiva coincideixi perfectament amb la realitat objectiva. Aquesta correcció té lloc mitjançant una reflexió adequada sobre el verdader caràcter de la realitat i posa en funcionament la capacitat autoreflexiva i autocorrectora de la ment. Per exemple, enfront de la il·lusió de la immortalitat i de la permanència individual, la ment ha d'acceptar la pròpia mortalitat i la impermanència de tota forma com a realitat evident a la que l'organisme humà ha de viure en harmonia. Altre exemple, enfront de la inclinació tossuda al jo i al meu, la ment ha de veure i acceptar la interrelació i la interdependència bàsica coneix a tots els éssers vius. Si no es corregeix la visió errònia que està en l'origen del desequilibri, encara que eventualment s'aconsegueixi camuflar o amagar els símptomes, el desequilibri brollarà de nou en una o altra forma. Segon, intenció correcta. La intenció correcta fa referència al propòsit de la vida. L'ésser humà necessita comprendre el propòsit de la vida amb la finalitat d'ajustar la seva intenció individual a aquest propòsit. El sentit del propòsit de la vida universal i de la vida individual és una força unificadora que actua com a eix central i principi rector de totes les funcions, tant a nivell subatòmic com celular, emocional, mental i espiritual. La pèrdua del propòsit individual, per contra, actua com una força disgregadora que converteix en caòtic el funcionament de l'organisme humà, desordenant el que la intenció correcta ordena. Podem afirmar que moltes de les patologies esteses entre un gran número d'habitants de les grans ciutats tenen el seu origen en una pèrdua de sentit de la pròpia existència individual i de la desconnexió d'aquesta amb la vida còsmica. La intenció correcta només pot sorgir de la visió correcta. Per això, si la percepció de la realitat no és correcta, la intenció individual no pot adaptar-se al propòsit universal i fruit d'això és el desequilibri, la malaltia i el dolor. Tres, la paraula correcta. La paraula és l'expressió verbal de la intenció. La paraula té el poder de matar o de donar vida, de ferir o de sanar, de fer mal o de guarir el dolor. Els xamanes, els sanadors més antics de la humanitat, utilitzen la vibració sonora com a vehicle de la paraula, de la seva intenció sanadora. La paraula correcta és aquella que crea ordre i percepció clara en la ment, tant del que l'emet com del que la rep. La paraula expressa la pròpia visió i intenció i al revés. A través de les paraules podem transformar la nostra visió i intenció, així com les dels altres. Quart, conducta correcta. La conducta és l'expressió corporal de la visió i de la intenció. Tot comportament pressuposa una determinada visió de si mateix i de la vida. Darrere dels hàbits nocius, origen de malalties, hi ha una percepció errònia de la realitat i una incapacitat d'adaptar-se a ella. A Occident, la psicologia conductista segueix predominant, però massa sovint aquesta escola oblida que darrere de cada conducta hi ha una visió i que és impossible transformar la conducta si no es transforma la visió. 5. Mitjà de vida correcta. La manera de vida, la manera com procurem el nostre sostén, manifesta la nostra relació tant amb l'ecosistema com amb el sistema sociocultural en el que vivim. Alhora, aquesta relació és la manifestació de la nostra visió de la realitat. El fet actual és que, a causa d'un error de percepció, la cultura humana s'ha separat i està en lluita amb l'ecosistema original del que ha sorgit i que la sustenta. Aquesta dissociació entre cultura i naturalesa estripa a l'interior dels individus humans que necessiten inserir-se en el sistema cultural i, al mateix temps, necessiten mantenir una relació correcta amb el mitjà natural del que sorgeixen els nutrients bàsics de la seva vida. Aquesta dissociació és la causa de la crisi ecològica global i al mateix temps de molts disfuncionaments biològics, emocionals i mentals a l'interior de cada individu, per la qual cosa restablir un mitjà de subsistència just que permeti a l'individu inserir-se feliçment tant en el sistema sociocultural com en l'ecosistema és fonamental per acabar amb moltes malalties del món civilitzat. 6. Esforç correcte. En tots processos de sanació, la voluntat de sanar, així com la perseverança en el tractament, són fonamentals per a concloure aquest procés amb èxit. Molts tractaments fracassen no perquè siguin ineficaços, sinó perquè el pacient no té voluntat necessària de sanar, degut principalment a causes emocionals que li han fet perdre la connexió amb el propòsit de la seva vida. El pacient no pot ser un subjecte passiu del tractament, no pot deixar la responsabilitat de la seva sanació en mans dels especialistes, ni a la tecnologia, ni als gurus, ni al mestre espiritual. 7. Atenció correcta. Com ja han dit, el Zen concep la ignorància com un error de percepció. En la base d'aquest error es troba una atenció incorrecta. Atès que el desenvolupament conscient de l'atenció és el pilar bàsic de la pràctica meditativa Zen, dedicarem una secció a aquest tema un poquet més endavant. 8. Meditació correcta. La meditació en Zazen és el laboratori que reuneix les condicions adequades per a conrear l'atenció conscient i, per tant, corregir els errors de percepció que constitueixen la causa profunda de tots els desarreglos i desequilibris. També dedicarem diverses seccions al tema de la meditació Zen. Resumint tot l'anterior, podem dir que l'ésser humà és bàsicament un ésser conscient. Per a l'ésser humà, la realitat és sobretot la consciència que ell té de la realitat. De la mateixa forma, un ésser humà és sobretot la consciència que té de si mateix. Aquesta consciència humana és el producte final d'un complex procés o conjunt de processos entre els que podem destacar els processos biològic, emocional, mental, conceptual i espiritual. Quan la consciència que l'ésser humà té de la realitat no concorda amb el que la realitat és en si, parlem d'error de percepció o ignorància. Aquesta consciència il·lusòria impedeix a la vida humana adaptar-se adequadament a la realitat en la que viu, generant problemes d'adaptació, comportaments erronis que adopten formes de conflictes, desequilibris i malalties, el resultat últim de les quals és el dolor i el sofriment. En la base de l'error de percepció hi ha una atenció incorrecta, per la qual cosa corregir l'error de percepció mitjançant un cultiu sistemàtic de l'atenció constitueix la base última de tot procés sanador que vulgui arribar fins a les causes profundes, sense oblidar el tractament dels símptomes. Entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de la FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a mellamar.cat. El racó de Múria, botiga de productes dietètics i ecològics, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar, patrocina Entre el cel i la terra.
T'agrada cuidar la teva dieta i vols comprar productes ecològics? Vols comprar espaguetis sense gluten, comprar embotits ecològics, geleia real, tofu, pròpolis, productes diabètics? Ara tot ho pots trobar a l'Ametlla de Mar, al racó de Múria, a la botiga on t'ajudem a mimar el teu cos.
Menjar saps cuidar la teva salut. Al racó de Múria, productes dietètics i ecològics. Estem a prop teu, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar.